RAC més 1 i Sexy Dream 1S us ofereixen La revolució sexual, el podcast de sexe amb Anna Alfonso i Rosana Carceller.
Sabeu què és exactament el BDSM? Dins del BDSM s'inclouen, per exemple, el bondage o la dominació, que són algunes de les fantasies sexuals més habituals. Però si de sexe ja se'n parla poc, de BDSM encara menys. És una de les pràctiques sexuals menys estudiades.
Una de les poques dades disponibles és de l'any 2008. Una investigació del CIS va preguntar als entrevistats quines joguines sexuals tenien a casa. I gairebé el 5% van dir que tenien manilles, grillets o altres objectes per lligar-se.
Però sabem com és la comunitat BDSM a Catalunya? Per què són excitants pràctiques com la dominació o la submissió? I com t'hi pots iniciar? En parlarem amb el nostre convidat d'avui, probablement una de les persones que més han investigat i que més en saben de BDSM al nostre país.
Avui a La Revolució Sexual parlem de BDSM amb Ignasi Puigroda, psicòleg clínic, sexòleg, terapeuta de parella, activista i divulgador sexual. Ignasi, benvingut a La Revolució Sexual.
Moltes gràcies.
Explica'ns què és això del BDSM i què significa cadascuna d'aquestes sigles que potser molta gent encara no coneix.
La pràctica del BDSM és un conjunt d'accions, activitats, pràctiques sexuals, digue'ls-hi com vulguis, en els quals les diferents persones centren la seva excitació en un dels tres eixos que componen aquest acrònim del BDSM. El BD ve del bondage, és a dir, el plaer per la immobilització, ja sigui lligar o immobilitzar a una altra persona o que t'ho facin a tu. El DS o les relacions de dominació o submissió, és a dir, jocs de rol eròtics amb intercanvi de poders. I l'SM del dolor o el sadomasoquisme, que és la part que popularment més es coneixia. Ja depèn de quines persones que consideren que dins del BD també hi ha la D de la disciplina. Però aquí sí que hi ha bastanta controvèrsia, hi ha gent que diu que sí i gent que diu que no.
I aquest BDSM forma part del que es coneix com a sexualitat kinky. Què significa aquest terme?
El terme kinky és un terme paraigües. És a dir, inicialment kink significa una cosa que està torçada o desviada de la norma, no? Pressuposant que hi ha una sexualitat normativa, perquè és la bona, la correcta, no? La que hauria de practicar tothom, qualsevol cosa que s'aparti d'aquesta norma és una sexualitat kinky. Una persona en què li agradi tenir sexe amb les sabates de tacó posades ja seria un tipus de sexualitat kinky. Que t'agradi vestir-te de pallasso mentre estàs en sexe és una sexualitat kinky. Que siguis swinger és kinky, és a dir, kinky englobaria tant el BDSM com moltes altres pràctiques diferents que s'apartarien del que es considera normatiu.
A La Revolució Sexual hem aconseguit el testimoni de la dona K, una dona que es defineix a ella mateixa com a dòmina, és a dir, li agrada adoptar aquest rol de dominant i tenir relacions amb homes submisos.
Cuando tenía 24 años, en una época, digamos, un poco de aburrimiento sexual con mi marido, un día así experimentando, pues recuerdo de hacerle un bondage, sentarlo en una silla para hacerlo rabiar. Me había regalado él un consolador y bueno, pues mi idea era, mira, ahora voy a hacerme yo lo que yo quiera y tú vas a mirar y no vas a poder tocarme. Y bueno, fue una forma un poco inconsciente, infantil, pero realmente eso es un bondage y una especie de cuernos que se suele practicar más pactado ya cuando eres consciente de BDSM. Yo soy una dominante, no sádica. Me gusta el rol de dominante con sumiso, en el que me gusta desarrollar prácticas como el spank, el bondage, la humillación, siempre, por supuesto, en los términos en que se mueve la BDSM, pactados y consensuado con la persona con la que interactúo.
Ha dit no sàdica, és a dir, que suposem que hi ha diversos tipus de dominants, no?, de diferents graus.
Realment sí, hi ha moltes diferents maneres de viure el BDSM i el fet que t'agradi un dels diferents eixos no significa que t'hagi d'agradar als altres. És a dir, una pot practicar, com aquesta dona, les relacions de dominació o submissió sense que el fet de dominar a les seves parelles sexuals implica haver-los de fer mal a aquestes persones.
I per què creus que ens exciten les fantasies o pràctiques de dominació, de submissió que explicava, de poder?
Cada persona tindrà un motiu pel qual una de les moltes pràctiques possibles, en concret aquella, li genera una excitació. Hem de tenir en compte que vivim en una societat en la qual les dinàmiques de poder són omnipresents a tot arreu. És a dir, des de que som petits i petites amb els nostres pares, mares, a l'escola, germans i germanes grans, estem constantment jugant o experimentant aquestes dinàmiques de poder. Dinàmiques de poder que en certes vegades poden ser terriblement, ja no diria excitants sexuals, però sí plaents. El fet de sentir que tens influència vers altres persones, per certa gent, pot ser molt motivador. És el que es coneix com a motivació de poder dins de la psicologia. I el fet de sentir que no tens l'obligació ni la responsabilitat d'haver de prendre cap decisió, sinó que tot ho delegues a una altra persona, pot ser terriblement alliberador per a aquella gent que se'ls agrada estar en el rol submís.
Aquesta domina que es fa dir Dona K ens explicava més detalls de les pràctiques sexuals que li agrada fer.
El spank són azotes en el trasero con la finalidad de humillar. Se pueden dar en distinta intensidad, depende de la tolerancia al dolor que hayas pactado con tu sumiso, y bueno, tienen una finalidad erótica y de humillación a la vez. Me gusta mucho el control sexual, ser la propietaria de la sexualidad de un sumiso a través de la puesta de un CB, que es como un cinturón de castidad, y es un dispositivo que se cierra con un candado y la dueña de la llave normalmente suele ser la domina. La finalidad es mantenerlo en un estado mental de constante dominación. El sumiso a la vez siente el dolor y el placer de estar controlado, de no tener el control de sus propias erecciones y la esperanza de que llegue el día en que se abre.
Aquestes pràctiques que ens explicava la Dona K són habituals? Quines són les més habituals en el BDSM?
Les pràctiques per les quals la major part de les persones comença a entrar al BDSM acostumen a ser el tema de l'spanking. Molta gent practica l'spanking amb la seva parella sense estar practicant BDSM, que això que quedi clar. I després una altra de les més habituals és el tema del bondage o la immobilització, ja sigui amb una, com surten les pel·lícules, amb una corbata, un mocador de cera, comprant-se unes canelleres a alguna botiga. Si us plau, que la gent no faci servir manilles, que són bastant perilloses, o a partir d'aquí que la gent es posi a fer coses més elaborades com pot ser el shibari. Són les dues més habituals.
Potser el dolor és el que molta gent li tira enrere a molta gent que practicaria el BDSM però no ho fa. És molt fina la línia, Ignasi, entre el dolor i el plaer?
Punt número 1. Quan està practicant qualsevol de les diferents coses que hi ha dins el món del BDSM, la finalitat última és el plaer. Fins i tot que el mitjà o el canal per arribar a aquest plaer sigui el dolor, igualment aquest dolor és una eina. És a dir, el que és important és arribar al plaer. Després, practicar aquest dolor no significa haver d'anar a, agafar un ganivet i començar-se a fer-se talls i oh, que bé que m'està sortint sang del cos. Hi ha algunes persones que potser ho faran. Sinó que aquest dolor moltes vegades pot anar a diferents nivells. Pot anar des d'una cosa molt suau, per exemple, les pessigolles, un excés de pessigolles pot arribar a fer un dolor. Allò de estic rient tant que no puc més, si us plau, pareu. I a part, aquestes diferents pessigolles, aquests diferents cops, aquestes diferents natjades que es puguin fer, la major part de les vegades, quan es duen a terme, no són tant pel dolor per si, sinó perquè tenen un significat simbòlic. És a dir, gràcies a estar realitzant aquesta pràctica, li estic transmetent a l'altra persona que està sota el meu poder i que per alguna cosa està sotmesa a la meva voluntat. És a dir, el dolor en si passa a ser només un instrument.
Sobre el dolor i també sobre els límits ens n'ha parlat Laila Pilgren, que és la fundadora de Sex Academy, una escola on es fan diversos tallers de sexe i també específics de BDSM. I ella assegura que marcar els límits és la clau.
Que tu hayas investigado un poquito sobre cuáles son tus límites es muy interesante. Y si te gusta más una tensión física o una sumisión más psicológica. Entonces, la comunicación antes de iniciar una sesión, sobre todo antes, es muy importante porque durante la sesión entramos en un modo en el cual se nos mezclan las hormonas y somos capaces de decir que sí a cosas a las que a lo mejor no deberíamos haber dicho que sí. Por lo tanto, hay que acordar de antemano cuáles son los límites que cada uno va a respetar. Y cuando termina esa sesión, volver a hablar sobre qué te ha gustado, qué no te ha gustado o incluso en qué partes te hubiese gustado tener un poco más de intensidad. También se pueden acordar palabras clave para distinguir cuándo necesito un poco más de intensidad, como sumisa a lo mejor, o cuando la intensidad está siendo demasiado alta. Pero básicamente la recomendación principal es que haya muchísima comunicación y que lo tomen como un juego, que es algo sobre el conocimiento de uno mismo para saber qué te gusta, qué no te gusta.
Què en penses, Ignasi, d'això que diu? La confiança amb la parella i posar límits o posar paraules clau és bàsic perquè funcioni bé aquesta experiència?
No només l'experiència del BDSM, és a dir, qualsevol tipus d'experiència sexual estaria molt bé que les diferents parts hagin parlat abans de què volen fer i quins són els seus límits, cosa que dins del sexe no BDSM o sexe vainilla, que se'ls diu amb un to despectiu, la major part de les persones no fan i se salviarien de molts problemes si la gent deixés clares les coses. Com ha dit la Laila, parlar abans de què és el que estem buscant, què esperem, què no volem, aquests diferents límits, és molt important. I el segon punt és la confiança. Si jo confio en el saber fer de l'altra persona i que l'altra persona no serà egoista, sinó que a dins d'aquell encontre, qualsevol cosa que es faci sigui prova del plaer comú, aleshores serà més fàcil que surti dels meus zona de confort, no diré límits, diré zona de confort, i m'atreveixi a experimentar certes coses que en altres circumstàncies doncs, em generaria molta més recança. It's a lot, it's a lot, it's a lot. It's a lot,
it's a lot, it's a lot, it's a lot, like life. Rubén Ponce, director del local de Barcelona Rosas 5, ens comentava això sobre els tabús que envolten al BDSM.
És una sexualitat alternativa, una conducta sexual alternativa que socialment no està tan acceptada com pot parèixer. Sembla que aquí tot el món accepta tot, etcètera, etcètera, però quan tu de veres estàs en aquest món, te trobes moltes vegades que alguna porta es tanca, alguna finestra s'obri sobre què fas o què deixes de fer. Aleshores, és normal que hi ha que part de la societat BDSM aquí que no vulga participar en entrevistes o que tinga una mena de por de quines poden ser les conseqüències. El BDSM no és tan extrem com moltes vegades es pinta 50 sombres de Grey ni tot això, i que és un món molt ampli on tot el món té una cabuda d'una manera o altra. Ni fa falta anar als extrems, ni fa falta dir això no és per mi.
Creus que hi ha molta més gent que gaudeix del BDSM de la que ho diu? O si més no, que ho podrien gaudir però potser no s'atreveixen?
Aquí hi ha un punt divertit i és que no sabem quanta gent practica BDSM. Perquè no s'ha preguntat directament a la població en general, vostè practica BDSM? És a dir, s'han fet molt poques enquestes sobre sexualitat a la població, per exemple, en el cas de la població espanyola. Però sobre BDSM a nivell global no s'ha fet massa res. Igualment, seguint la línia que deia el Rubén, sí que és veritat que per aquesta por dels tabús o de la possible discriminació que rebi per part d'entorns laborals, per exemple. Doncs hi ha moltes persones que no admetran mai públicament que practiquen BDSM.
Tu, de fet, Ignasi, ets dels professionals que més han investigat sobre BDSM a casa nostra i un dels projectes que has tirat endavant és el Fetish Project, que és una anàlisi de les característiques de la comunitat kinky i BDSM a tot l'estat. Podem dir que a Catalunya i a l'estat hi ha una comunitat BDSM gran? Hi ha molta gent que gaudeixi d'aquestes pràctiques, tot i que no hi hagi dades, com has explicat?
La resposta curta podria ser sí, més del que ens pensem. La resposta llarga és una miqueta més aproximada o intenta ser-ho. Per exemple, en l'enquesta que es va fer l'any 2009 pel Centre d'Investigacions Sociològiques sobre la vida sexual de la població espanyola, una de les preguntes era quines joguines eròtiques tenien a casa seva. Resulta que en aquella pregunta, que si no vaig errat van anar al voltant d'unes 15.000 persones que van respondre, un 4,7 o 4,8% de la població va respondre que a casa tenia el que les persones que van fer l'enquesta van etiquetar com a esposes, grilletes i altres coses per a atar. Clar, que aquelles persones tinguin aquest tipus de joguines sexuals no significa que les facin servir o que practiquin BDSM cada cap de setmana, però és una de les dades aproximades, és a dir, entre el 4,7 i el 4,8% de la població espanyola en algun moment o altre tindran material per poder jugar a BDSM. Una altra manera de poder-nos aproximar al volum d'aquesta població. La xarxa social en la qual es troben més persones kinky, si ho direm en genèric, de tot el món, és el que se'n diu el FetLife. És una mena de Facebook, però per pràctiques BDSM. Actualment hi ha al FetLife 82.000 perfils de persones que diuen residir a l'estat espanyol. Això en sortiria entre 1,7 i un 2% de la població espanyola. A la província de Barcelona hi ha 18.000 perfils de persones que practiquin BDSM. 18.200 a tota Catalunya que tinguin un perfil a FetLife. En surt un 2%.
Fixa't.
2,4%. Ara bé, tornem a estar altre cop en les mateixes. Pot haver-hi molta gent que estigui practicant BDSM i que no tingui un perfil a FetLife. I pot haver-hi molta gent que tingui un perfil a FetLife que el va fer un dia perquè li va fer la gràcia i allà queda el perfil mort de fàstic i que no sigui un perfil útil. Però és el més aproximat que tenim per poder saber quanta gent hi ha.
I és un perfil determinat, la gent que gaudeix amb el BDSM? Tu creus pel que fa a edat, a sexualment actius, nivell adquisitiu, què diries?
Que és un calaix de sastre. Per exemple, jo, dins d'aquest estudi que has mencionat, el Fetish Project, van arribar a tenir 1.086 respostes i de l'anàlisi d'aquestes dades em sortia, per exemple, que la major part d'aquestes persones resideixen en municipis de més de 500.000 habitants. Moltes més que no pas la població general. Moltes d'elles es declaraven atees. Va sortir també que eren persones que a nivell d'orientació política estaven entre l'esquerra moderada i l'extrema esquerra, per exemple. I altres característiques de si són persones casades, si són persones solteres, hi ha de tot. Hi ha de tot. O sigui, podria començar aquí ara a dir dades, però crec que avorriria l'audiència en totes les coses que podria dir.
Psicològicament, el perfil de persona dominant o submisa tenen algunes característiques determinades?
Sí que hi ha dins de l'imaginari popular una gran tendència a pressuposar que aquells, sobretot homes, de cert poder o nivell adquisitiu, que tenen un càrrec de responsabilitat en una empresa, que van allò amb traje i corbata, que són molt agressius en aquest món dels negocis, quan estan allí tenen moltes ganes de ser submisos d'una dona. Hi ha, altre cop, de tot. És a dir, hi haurà certes persones que en la seva vida real seran persones molt dominants i que quan estiguin en les seves pràctiques sexuals BDSM també vulguin continuar desenvolupant aquest paper de, o aquest rol de persona dominant, i altres persones que al contrari podran fer una inversió de papers. El que sí, com apuntava abans, una cosa important és que en les persones dominants sol haver-hi el que se'n diu una motivació de poder. És a dir, sento un plaer pel fet de saber que puc influir en terceres persones. Si l'audiència té ganes de llegir-ho, hi ha un llibre molt interessant que es diu Una defensa del masoquismo, d'Anita Phillips. Està descatalogat, però encara es poden trobar alguns exemplars aquí i allà, i que fa una descripció molt bonica de què és el que està buscant una persona submisa o una persona masoquista, que diu ella. Que és aquest punt de sentir-se a la mercè d'una tormenta. És a dir, aquella sensació de sentir-se un puntet minúscul davant de les grans forces de l'univers, o en aquell cas de l'oceà, seguint la seva metàfora.
Verdaderamente cuesta encontrar un sumiso verdadero. No cuesta encontrar personas que quieran probar una práctica de BDSM determinada.
És cert que hi ha més dones submisses que homes, Ignasi?
Segons l'estudi que vaig fer, sí. Em va sortir un gran biaix de gènere en quant a que hi havia moltes més dones submisses i molts més homes dominants. Si la nostra societat és masclista i heteropatriarcal, és d'esperar que qualsevol creació cultural o creació social de la nostra societat també ho sigui. En una de les jornades de debat que feien en un club BDSM d'aquí de Barcelona, en l'òrbita d'IO, vam justament treure aquest tema, no? Vam titular-ho la jornada com a identitat de gènere i BDSM, o feminisme i BDSM, no en recordo. I una persona assistent, l'Alexia, va fer un comentari que vaig trobar molt encertat. Deia que, clar, diu, una dona que la societat li diu com ha de ser, fins i tot se li tirarà encara si fa tloptes, si no fa tobles, si depèn de com és el seu cos, depèn de com sigui la seva sexualitat, atrevir-se a apropiar-se a la seva sexualitat i decidir viure una cosa que està fora de la norma, una cosa que sigui kinky, a sobre trencar una altra barrera més, com és deixo de ser una persona submisa, com em diu la societat que ha de ser pel fet de ser dona, i passar a ser una persona dominant, és un segon pas que moltes vegades costa de fer. Segons aquesta noia, deia, per la meva experiència, diu, hi ha moltes dones que comencen com a submises i al cap del temps estan al món del BDSM, quan ja senten que estan més còmodes en aquesta nova faceta de la seva sexualitat, aleshores s'atreveixen a explorar un altre vessant, que és la vessant de dona fetichista o dona BDSM dominant.
Segur que hi ha molts oients que ens estan escoltant ara i que senten curiositat pel BDSM. Quina creus que és la millor manera d'iniciar-se en aquestes pràctiques, Ignasi?
Parlant amb la teva parella, clar i ras i curt, que aquí hi ha un gran problema. Em trobo molta gent que senten aquests tipus de tendències vers el BDSM i que no s'atreveixen a dir-li a les seves parelles, no fos cas que les seves parelles les rebutgin. Això és encara una situació bastant habitual. A part d'això, a internet tenim molts, molts, molts foros en els quals informar-se. Ja tenim la sort de que actualment es pot accedir molt fàcilment a literatura de qualitat sobre el món del BDSM. L'editorial Bellaterra, per exemple, a casa nostra, edita llibres boníssims, i l'editorial Greenery Press, que és nord-americana, fa llibres molt bons sobre BDSM. S'estan fent a casa nostra multitud de tallers, cursets i formacions. El que sí és, si us plau, que la gent que vulgui practicar, primera, que no es quedi en una única versió, és a dir, el BDSM és molt ampli, hi ha molta gent que està pontificant sobre com s'han de fer les coses, que facin petits tasts d'aquestes diferents pràctiques i que vagin veient quina és aquella pràctica que els agrada i puguin arribar a saber per què això m'agrada.
Precisament el Rubén Ponce, que dèiem que porta aquest local Rosas 5, ens explicava, per la gent que no hi hagi entrat mai i que tingui curiositat, com és aquest local i què s'hi pot fer.
Tu entres i primer de tot et trobes una barra on tu pots demanar qualsevol consumició que creguis, passar-ho bé, passar una nit agradable. Després d'ahir tu pots anar cap al pis de dalt i és una zona més tranquil·la, on pots estar més tombat en sofàs o amb les teues cadires, i ja al fons del local tindríem el que vindria a ser la mazmorra. També hi ha una zona de vestidors per a que tu puguis vindre amb roba de carrer i ja dintre en els vestidors fiques la teua roba fetix o el que sigui, i la mazmorra està totalment equipada per a dur a terme diferents pràctiques d'una manera totalment segura. Pales, fuets, bares, diferents objectes que tu puguis emprar i necessitar, nosaltres els tenim. Que a tu el que t'agrada és el tema bondage, cordes, cadenes. A tu a lo millor el que t'agrada és el fuet, però per als veïns no pots. Aleshores allí o tens, o a tu el que t'agrada és estar en una gàbia a 2 metres d'altura, òbviament en ta casa potser pot ser que no tinguis aquesta gàbia. Nosaltres la tenim i totalment segura.
Suposo que anar a un d'aquests locals, Ignasi, a alguna gent per introduir-se li fa una mica de por, no? És millor ja anar-hi quan ja has fet una primera aproximació al BDSM i has practicat o has provat coses a casa?
O una altra opció és triar quin és el millor moment per anar a aquest club en base al calendari d'esdeveniments que tingui cada club. És a dir, on un club no està constantment 24 hores al dia, 7 dies a la setmana de festa perpètua. És a dir, no és el mateix anar-hi un dijous a les 5 de la tarda que un dissabte a la nit.
Hem parlat de BDSM amb Ignasi Puigroda, psicòleg clínic, sexòleg, terapeuta de parella, activista i divulgador sexual. Ignasi, gràcies per aquesta estona amb la revolució sexual.
Moltes gràcies a vosaltres per donar veu a aquest conjunt de pràctiques.
La revolució sexual. Amb el suport de sexydream.es. I wanna be a good boy, I wanna be a gangster. 'Cause you could be
the beauty and I could be the monster. I avui que hem parlat de BDSM i de com començar, us proposem els tallers de Sex Academy Barcelona sobre totes aquestes pràctiques que hem comentat.
Laila Pilgren, com us dèiem, fundadora d'aquesta escola o taller de sexualitat, ens explicava els tipus de cursos que fan sobre BDSM.
Estos talleres de iniciación al BDSM es algo que es apto, digamos, para todo el mundo, que todo el mundo puede empezar a jugar con el BDSM y que no tengan miedo, ¿no? Otros talleres más concretos ya serían de unas prácticas específicas, como sería el shibari, que son las ataduras, que son, aparte de muy, muy eróticas, son muy bonitas. Y luego estaríamos ofreciendo ahora también talleres de sumisión femenina, porque básicamente es lo que la gente nos pide. Son mujeres que quieren aprender el protocolo y qué prácticas pueden hacer, qué juegos se pueden hacer y quieren aprender a ser sumisas dentro del BDSM.
I amb aquesta proposta us desitgem, com sempre, salut
i bon sexe.
RAC més 1 i sexydream.es us han ofert La revolució sexual, el podcast de sexe amb Anna Alfonso i Rosana Carceller.
Juga amb la imaginació, amb els sentits. Juga amb sexydream.es. Joguines eròtiques, kits eròtics per compartir, llançaria. Descobreix una pila d'idees sexis i atrevides a sexydream.es. Rebràs la teva comanda en menys de 48 hores, embolicada amb total discreció. Entra a sexydream.es i fes volar la teva imaginació.